Són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassem tot seguit l'actualitat avui divendres 13 d'octubre en forma de titulars. El secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana va decidir ahir al vespre exigir al govern que aixequi la suspensió de la declaració d'independència.
A l'ANC s'hi ha afegit la CUP, que ho reclama en una carta al president de la Generalitat, on argumenta que aquest és el mandat de més de 2 milions de persones. Parlarem amb el coordinador territorial de l'ANC a Calelles, Josep Bardi.
I diumenge, dia 15 d'octubre, Esquerra Republicana organitza una marxa de clavells fins al monument al president Companys en commemoració pel 77è aniversari del seu afusellament.
L'homenatge d'enguany substitueix les tradicionals torxes per clavells, donada la simbologia que ha tingut aquest element els darrers mesos a Catalunya.
Les altes temperatures, la falta de pluges i la greu sequera acumulada als boscos feien preveure una campanya molt complicada pel que fa als incendis, que finalment s'ha saldat amb menys superfície cremada que els últims anys.
És el balanç d'actuacions que ha fet públic el Departament d'Interior durant la campanya forestal d'aquest any. A la nostra comarca s'han cremat 17,8 hectàrees entre massa forestal i agrícola.
I demà dissabte a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell s'inaugura l'exposició Calella és solidària. Es tracta d'una mostra dels projectes que s'han dut a terme aquest any a les entitats calellenques en l'àmbit de la solidaritat. Es podrà visitar fins al dia 4 d'octubre.
Aquesta exposició gratuïta es podrà visitar de dimarts a dissabte de 5 a 8 al vespre, diumenges i festius d'11 a 2 de la tarda.
I els esports del club de bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, es vol recuperar de la derrota de la setmana passada a la pista del Pineda.
Els de Paco García tenen una bona oportunitat de fer-ho en el partit que els enfrontarà el Ripoll, penúltim classificat amb cap partit guanyat. Aquest partit es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de les 5:45.
Comencem, doncs, aquest repàs de l'actualitat. El secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana va decidir ahir al vespre exigir al govern que aixequi la suspensió de la declaració d'independència. Es tracta d'un canvi respecte al que el president de l'entitat, Jordi Sánchez, havia defensat des del moment en què el president Carles Puigdemont va proclamar la independència i la va posar en suspens, aquesta duir per demanar diàleg i mediació internacional a l'estat espanyol.
A l'ANC s'hi ha afegit la CUP, que ho reclama en una carta al president de la Generalitat, on argumenta que aquest és el mandat de més de 2 milions de persones. La CUP retreu a Carles Puigdemont que el ple del Parlament del passat dimarts va perdre una oportunitat i avisa que no entendran que la resposta al requeriment del president Rajoy no se situï en els termes del mandat popular.
Per tenir més detalls de la posició de l'ANC, parlem amb el coordinador territorial a Calella, Josep Barri. Josep Barri, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Expliqui'ns una mica per què els darrers dies, entre declaracions aquí i allà, o no declaracions, podríem dir-ho així, l'actualitat es va com precipitant, no? Després del que va passar dimarts, que el president de la Generalitat va posar en suspens aquesta declaració d'independència per demanar diàleg, doncs ara algunes entitats, entre les quals ja l'ANC, demanen al president que no, que declari la independència, més enllà de si qui diu que l'ha declarat, que no l'ha declarat. Explica'ns una mica això, no? Vostès el que volen és que ja, sense més dilació, podríem dir-ho així, estiri pel dret.
Sí, a veure, si partim del discurs del dimarts passat, el que veiem clarament és que en aquest moment es diu que es té dret, evidentment, a declarar la independència, però al mateix moment es fa una suspensió per de cara a donar la possibilitat d'establir un diàleg amb l'Estat, amb mitjancers o negociadors que siguin pertinents i d'allà on siguin. Això que pot ser entès o més fàcilment o no tan fàcilment, el que pretenia doncs era donar aquesta possibilitat en el diàleg, perquè quedava clar, o semblava que quedava clar, que hi havia gent al darrere o des de l'òptica internacional que també estava interessada a donar aquesta possibilitat. El que vam trobar doncs l'endemà mateix en el ple del Congrés dels Diputats és que no hi va haver la més mínima expressió d'una possibilitat de diàleg, és a dir, tot el contrari, tot el que hi va haver doncs va ser l'amenaça repressiva de l'Estat d'aplicar el 155 tan aviat com es pugui davant aquesta qüestió de que no hi ha i inclús, perdó, inclús doncs d'obrir una espècie de comissió que estudia una renovació de la Constitució espanyola, però que tampoc es dona cap marge a saber cap on aniria, tot i que ens podem temar, diríem que aniria més aviat a pitjor que no pas a millor. A partir d'aquí, doncs, és on des de l'ANC es diu que no cal donar més voltes, que no cal esperar res més, ja que no s'ha ni insinuat la més mínima possibilitat que l'Estat ni que cap dels partits principals de l'Estat espanyol, les recolzats aquí a Catalunya també, doncs obrin la menor via possible de diàleg. Per tant, no cal esperar res més i doncs tirar endavant amb la declaració d'independència.
És a dir, que vostès no confien, però sí que sembla que a nivell internacional és un tema que està en boca de tothom i que, si més no, fins no fa massa es parlava més en privat, ara ja se'n parla en públic, no? Des del Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea. No creuen que pot haver-hi, entre cometes, pressió a Rajoy perquè s'avingui com a mínim a seure? No hi confien?
En aquests moments jo crec que de tot el que s'està veient en tot cas és que, lògicament, també els estats es recolzen entre ells, per tant, continuem parlant de que Catalunya ha d'estar sota la legislació constitucional abans de parlar de res. Per tant, ja no partim ni d'una base mínima de poder tenir un diàleg que tiri el que pretén Catalunya cap endavant. I internacionalment, a no ser que hi hagi algun moviment molt, molt secret que s'estigui movent i que l'Estat també estigui responguent, i bé, això doncs, és el que s'hauria d'analitzar més endavant, doncs fins aquí no hi ha hagut ni la més mínima picada d'ullet s'estableix o es pot establir aquest diàleg. Només cal veure les opinions, fins i tot ahir, doncs, parlant sobre la possibilitat de la intervenció de l'exèrcit. És a dir, no crec que això sigui base de cap possible diàleg.
De totes maneres, les hores se'ns tiren al damunt perquè hi ha aquest ultimàtum, com vostè apuntava, de l'aplicació del 155. Es va fer un requeriment al president que acaba el dilluns a primera hora i que depèn de la resposta que doni el president, llavors el termini és, si podríem dir, si torna a allò que es diu en castellà la senda constitucional, no? Però què creu que és el que hauria de respondre dilluns al president? Que ja la va proclamar o perquè s'ha dit de remetre el text mateix del discurs, que no sé si és molt aclaridor, si no es va entendre llavors la primera vegada?
Bé, en el discurs es va dir el que es va dir, amb tot el, precisament, amb tot les picades d'ullet de possibles a una possible negociació, una possible intermediació. Des d'aquí l'Estat espanyol el que vol és que es digui rotundament que Puigdemont abraça la Constitució o que Puigdemont fa el contrari. Doncs nosaltres entenem que el que sí que es va dir en aquell discurs era que es reconeixien els resultats del referèndum i, per tant, tot allò que deia la llei del referèndum, i doncs a partir d'aquí jo crec que és qüestió doncs de reafirmar això, i ja que per això més de 2.300.000 persones van sortir al carrer el diumenge i van rebre i patir el que van patir.
Què passarà si hi ha 155, si s'aplica, si la resposta que dona el president Puigdemont no agrada a Madrid i entenen que no abraça, com vostè deia, la Constitució?
Bé, l'Estat o el govern i els partits com el Partit Socialista i com Ciudadanos, doncs ja se'ls escolta i se'ls sent el que diuen. No sé si poden ser previsibles o no, però vaja, res de bo pot ser. Ells, jo a mi, sentint el ple de l'altre dia, el Congrés dels Diputats, em sona més a anar a buscar una certa, entre cometes, venjança, que no pas a obrir l'espai a la integració de tots aquells que no estaven d'acord en el possible pacte constitucional. Per tant, jo crec que bé, bones vistes cap al futur, cap ni una, i per tant només ens hem de reafirmar en allò que ve des del moment que es va parlar de ser un referèndum i des del moment que es va fer.
De fet, si vostès demanen que que declari la independència ja, si dilluns diu que ja l'ha declarat, en certa manera és una manera de fer-ho, no?
Sí, exacte. Si el cas fa, bé, després de, una vegada acabat la sessió del Parlament, ja es va fer una signatura de tots els diputats de la majoria com a proclamació d'independència, i per tant només és posar-la, deixar que estigui en stand-by i donar-li la viabilitat diana legal que la tindrà tota.
El que passa que no van dir que no tenia, perdoni, perquè és que arriba un moment que ja se'ns escapa, no? Van dir que no tenia valor jurídic en tant que no s'havia signat pròpiament al Parlament.
Bé, fins i tot es va fer aquesta possibilitat, i aquesta manera de fer-ho, perquè no tingués un encontre directe jurídic entre la validesa jurídica i l'anar en contra de determinades lleis, per dir-ho així. És a dir, això fins i tot crec que suposava una altra possibilitat de dir que ens estem esperant i estem aquí donant temps al possible diàleg. Fins aquí, doncs bé, només se li ha de fer la validesa jurídica per posar que sigui pues, fermament declarada pel Parlament i endavant.
Doncs, Josep Barri, em seguim parlant perquè el tema està clar que continuarà, i a més els propers dies hi ha moments importants amb ultimàtums per saber a veure què passa i definir una mica el camí.
Sí, sí, el tema continua i evidentment dilluns ja és una data molt important i anirem seguint i espero que anem tirant endavant.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. Diumenge, dia 15 d'octubre, Esquerra Republicana organitza una marxa de clavells dins fins al monument a president Companys en commemoració al 77è aniversari del seu afusellament. L'homenatge d'enguany substitueix les tradicionals torxes per clavells, donada la simbologia que ha tingut aquest element els darrers mesos a Catalunya.
L'agost de 1940 va ser detingut a França per la policia militar alemanya per ordre de les autoritats espanyoles i va ser portat a Madrid, on se li van obrir diligències per ser president de la Generalitat i ministre de la República. Després de diversos interrogatoris va ser traslladat al castell de Montjuïc per fer-li un consell de guerra sumaríssim sense garanties. Va ser afusellat a 6:45 de la matinada del 15 d'octubre al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc. Les seves darreres paraules van ser per Catalunya.
I parlem ara sí amb la regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella sobre aquest tema de diumenge, amb Cristina Gómez. Cristina Gómez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, expliquin, 77 anys de l'assassinat del president Companys i el dia 15 d'octubre ho commemoren diumenge, vostès, amb una marxa de clavells fins al monument de president Companys.
Sí, exactament. Aquest any diríem que la novetat que tenim és que normalment fèiem una marxa de torxes de forma simbòlica, utilitzàvem el foc i en aquest cas utilitzem els clavells, atès doncs, que ens trobem en un context en el qual doncs, ja l'hem utilitzat darrerament, no? Aquesta simbologia de les flors, com a senyal també de, no? del pacifisme i d'aquesta manera de reivindicar en aquest cas doncs, el futur lliure del nostre país, però de forma simbòlica.
A més, hi ha acte d'homenatge, en què consisteix l'acte? És com es fa habitualment? No hi ha alguna cosa més especial a banda del canvi de torxes per clavells?
Bé, el que farem aquest any és, com habitualment fem, ens trobem davant de la piscina municipal i llavors tot el conjunt de persones que ens trobem aplegats allà, doncs anem caminant pujant les escales del costat fins a dalt el monument, on hi ha el monument dedicat a Lluís Companys, a president Companys, i una vegada allà dipositem les flors i llavors fem una lectura i una reflexió conjunta, bé, doncs recordant els fets de l'any 1940, l'assassinat del president Companys, i alhora doncs una reflexió, evidentment, que tindrà molt a veure amb el moment actual que estem vivint.
Passi el que passi, la commemoració d'aquest any és especial, 77 anys, que és una xifra, vaja, 2-7, però no és especial si no fos pel context, i perquè més els darrers dies el nom del president Companys ha sortit a l'actualitat, no? Se l'ha citat, parlant amb una comparativa amb el president Puigdemont.
Sí, jo voldria aprofitar aquesta ocasió, no?, per tornar a reivindicar i, evidentment, rebutjar qualsevol intent de provocar-nos i d'intentar fer creure a la gent que no som un moviment pacífic i que la nostra reivindicació passa, evidentment, per la via democràtica i que en cap cas, doncs, volem ni estem per una via violenta, no?, com a vegades, doncs, sembla que des del Partit Popular es vulgui fer entendre, i en aquest cas es va utilitzar, doncs, també per fer aquest paral·lelisme, però és evident, doncs, que nosaltres el que fem és, com deia, reivindicar la via democràtica, com hem fet fins ara, reivindicativa al màxim, però alhora festiva, i per tant el que volem és que, evidentment, un fet com el que van succeir en aquell moment doncs no tornin a passar ni per cap president de la Generalitat de Catalunya ni per ningú, evidentment. Mm.
Ara que diu això, vaja, ara en parlem i d'aquí 2 hores podríem fer aquesta entrevista i potser tenim elements nous, no? Perquè es van succeint informacions una rere l'altra. A més, és, el que està passant té molts actors i moltes veus, podríem dir, no? Però de cara, aprofitant per parlar de l'actualitat, ens trobem doncs, amb un ultimàtum de cara a dilluns al president Puigdemont. Què creu que passarà? Què creu que hauria de passar? Com es dibuixen les properes hores des del seu punt de vista?
Doncs bé, crec que ens hem de mantenir ferms en el compromís tant del poble, que així ho ha demanat en diverses ocasions i que hem sortit al carrer a reivindicar-ho, com la nostra majoria parlamentària que està a favor de la independència de Catalunya, com el nostre govern, que també així ho ha demostrat. Per tant, totes les parts unides i fermes, com hem demostrat fins ara i fins al final. Per tant, és a dir, no hi ha marxa enrere i qualsevol pas, qualsevol anunci, qualsevol decisió que es prengui, andarem quedant en aquesta direcció i tenim tota l'esperança i creiem doncs que així serà. Mm.
Cap pas enrere potser suposa aplicació del 155. Uh-huh. Què passarà llavors?
Bé, jo diria que el que hem de fer, com deia, és ser conscients de que les decisions i del que el que estem demanant doncs, té un calat absolutament profund i sacseja, evidentment, doncs, l'estatus quo que hi havia hagut fins ara a l'estat espanyol i que, per tant, hem d'estar preparats per qualsevol embat des del punt de vista democràtic, no? Per tant, crec que hem d'esperar que les diferents etapes es vagin succeint i anar prenent les decisions que toquin en cada moment. Però, en tot cas, crec que la fermesa i, sobretot, aquesta unió entre nosaltres és imprescindible per superar qualsevol dificultat o per tirar endavant davant de qualsevol circumstància que passi doncs, per això, no? Per intentar coartar-nos les llibertats o intentar doncs, fer-nos por o intentar treure'ns autonomia de la qual ens disposem a dia d'avui.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Cristina Gómez. Diumenge, el dia 15, a les 8 del matí davant de la piscina municipal. Marxa dels Clavells, aquest any amb Clavells.
Exacte, sí, voldria aprofitar també com a punt final per fer una crida sí. I això, la ciutadania que ens vulgui acompanyar, evidentment això és un acte obert a tothom, per tant esperem fer una bona colla i, com deia, un acte obert a tothom i per tant doncs, animo a tothom a participar-hi. Sí, sí.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Gràcies.
I canviem de tema amb una xifra, 17,8 hectàrees, aquest és el balanç de massa forestal i agrícola que s'ha cremat aquest estiu a la nostra comarca. És el balanç d'actuacions que ha fet públic el Departament d'Interior durant la campanya forestal d'aquest any. Tot i que la manca de pluja semblava que complicaria l'estiu, finalment, les dades demostren que la superfície cremada ha estat inferior. Altres anys ens ho explica el nostre company Aleix Duran.
Les altes temperatures, la falta de pluja i la greu sequera acumulada als boscos feien preveure una campanya molt complicada que, finalment, s'ha saldat amb menys superfície cremada que els últims anys. És el balanç d'actuacions que ha fet públic el Departament d'Interior durant la campanya forestal d'aquest any. A la nostra comarca s'han cremat 17,8 hectàrees entre massa forestal i agrícola. Malgrat que el nombre d'incendis registrat ha estat superior, el nombre d'hectàrees cremades s'ha reduït quasi bé un 35% respecte a l'any passat. Aquesta campanya s'han cremat 1.261 hectàrees entre massa forestal i agrícola, mentre que l'any passat es van cremar 1.893 hectàrees. Si només ens fixem en els incendis agrícoles, la superfície cremada ha estat de 460 hectàrees. Pel que fa al nombre d'incendis de vegetació, en total s'han comptat 2.819 focs, 835 d'agrícoles i 608 de vegetació forestal. A la nostra comarca aquest estiu hi han hagut petits incendis, com a Pineda, el 3 de juliol, a la zona de Can Cornet, on es van cremar 3,8 hectàrees de vegetació, i el 25 de juliol, a Cabrils, on es van cremar 2 hectàrees de matolls. L'incendi més important que es va declarar al Maresme aquest estiu va ser el 17 de juliol a Taià, on van cremar 12 hectàrees de massa forestal. A Catalunya, l'incendi més important va ser el que es va afectar a Artés, a Albages, el 5 d'agost, on es van cremar 363 hectàrees. El segueixen el foc de Tivenys, al Baix Ebre, el 27 de juliol, amb 109 hectàrees, i el de Sant Fruitós de Bages, al Bages, el 22 de juny, amb 105 hectàrees cremades. Les causes dels incendis, tot i que encara no s'han tancat les investigacions d'alguns focs de l'estiu, hi ha un 16% que es consideren intencionats, un 13% són originats per llamps i el 8% han començat a partir d'una burilla, on aquest percentatge s'ha incrementat respecte a la mitjana dels últims 10 anys, quan era d'un 5%. Els incendis per burilles acostumen a produir-se en vies on hi ha unes condicions d'humitat relativa molt baixa i les altes temperatures, un fet que provoca que aquests incendis avancin molt ràpidament.
107.9 FM.
Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé. Perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat, sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28. 93 769 46 26-28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I demà dissabte a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell s'inaugura l'exposició Calella és solidària.
Es tracta d'una mostra dels projectes que han dut a terme aquest any les entitats calellenques en l'àmbit de la solidaritat. Es podrà visitar fins al 4 de novembre. Aquesta exposició gratuïta es podrà visitar de dimarts a dissabte de 5 a 8 del vespre, diumenges i festius d'11 a 2 de la tarda.
En voleu conèixer més detalls? Doncs en parlem amb la regidora de Solidaritat, Cindy Rando. Cindy Rando, bon dia.
Bon dia.
A veure, explica'ns una mica, Calella és solidària, vaja, no d'ara, no de cara a la inauguració d'aquesta exposició, però es tracta del nom d'aquesta mostra que es pot veure a l'Ajuntament Vell des del dia 14 fins al 4 de novembre, no? 14 d'octubre fins al 4 de novembre.
Exacte, doncs nosaltres com cada any, des del Consell de Solidaritat, organitzem l'exposició que té per títol Calella Solidària, on el que volem és mostrar a la ciutadania quines són les entitats que tenim a la ciutat que treballen amb la cooperació internacional. Doncs creiem oportú que la gent del poble pugui conèixer totes les entitats existents al poble que tenen doncs, com a objectiu principal la solidaritat i la cooperació internacional, i creiem també que és molt interessant que puguin exposar i explicar a la resta de la ciutat els projectes que estan desenvolupant o que han desenvolupat ja en un passat, o bé els nous projectes que volen iniciar en anys futurs.
Enguany dedicat més en genèric a la cooperació internacional.
Exacte. Cada any el que intentem és, a més de fer aquesta exposició, poder entrar a les escoles i tractar un tema en concret, i aquest any doncs hem cregut oportú parlar de la cooperació internacional més de forma genèrica, no centrar-nos només en un únic tema, perquè la cooperació internacional doncs abarca moltes coses, i hem cregut doncs que podíem fer alguna cosa més genèric per començar aquest any un altre cop. A més, també com a novetat aquest any, comptem també amb una exposició cedida per la Fundació Vicenç Ferrer, que es diu Maresma Solidària, i creiem oportú doncs complementar l'una amb l'altra i així doncs també aportar altres visions.
Això també va encaminat a les escoles, no? Perquè també coneguin les entitats i ja començar doncs educant els valors solidaris de ben petits, els nens i nenes calellencs.
Efectivament, nosaltres el que fem són dues sessions. Una, anem a les escoles i expliquem doncs l'existència del Consell Municipal de Solidaritat, explicarem aquest any de forma molt genèrica què és la cooperació internacional, i els explicarem que hi ha una exposició, i la següent trobada es fa allà a l'exposició, que aquest any és a l'Ajuntament Vell, i aleshores els hi passem un qüestionari seguirem també com l'any passat utilitzant codis QR perquè amb ells també els hi cridi més atenció, i aleshores ells amb aquests codis QR hauran d'anar responent les preguntes buscant la informació per tota l'exposició. Uh-huh. Pensem que és una forma interessant d'apropar-los també en aquest món, no? En el tema de la solidaritat, que és un món molt ampli, i sobretot doncs, ensenyant aquests valors que són importants en la nostra societat.
Diria que Calella és solidària, és a dir, la solidaritat té bona salut al nostre poble, a la ciutat?
Sí, sens dubte és sí.
Sí, és a dir, que hi ha força entitats que tenen en compte el que passa en el món i també una mica el que passa aquí.
I tant, cada any van vinguent noves entitats que es van creant o que es van establint seu a Calella, i la veritat és que es nota que Calella és una ciutat molt solidària des de molts aspectes, no només amb la cooperació internacional, sinó també solidaris amb el poble mateix, i cada cop que es fan coses d'àmbit de caire solidari doncs apareix molta gent i estem molt contents.
Mm-hmm. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Cindy Rando. Recordem, inauguració de l'exposició Calella és solidària a l'Ajuntament Vell del 14 d'octubre al 4 de novembre.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia. I diumenge se celebrarà a Calella el Correllengua 2017. Les activitats començaran a les 5 a la plaça de l'Ajuntament amb l'actuació familiar de Xicrit, i a les 6 es farà una xocolatada a càrrec de l'agrupament Escolta Montnegre.
Els encarregats de la lectura del manifest a la nostra ciutat seran els representants del Pobillatge. El punt final el posaran Anant de Massa i Santi Velasco amb una actuació musical a les 7 de la tarda també a la plaça de l'Ajuntament. En cas de pluja, les activitats es faran a l'Espai Mercat.
I l'agrupament Escolta Montnegre ha iniciat el curs 2017-2018 aquest cap de setmana passat amb la Festa del Pas, en el que tots els nens han realitzat els canvis d'unitat.
Normalment a l'inici del CAU sempre fem una festa per celebrar l'inici, i s'anomena la Festa del Pas. Llavors té una mica d'història això, se'n diu així perquè els nens fan un pas endavant i ja es realitzen doncs, tots els canvis d'unitat que hi han d'haver-hi aquest any. Els grans passen a les unitats de més amunt i hi ha doncs, variacions, els petits que pugen, etc. I llavors per això diem la Festa del Pas. I simbòlicament els nens han de fer un pas endavant.
Aquest any la festa es va celebrar a Sant Andreu, una ermita on el CAU fa diversos treballs, juntament amb l'Associació Amics d'Escoltes del Montnegre. El rector de Calella, Cintu Busquet, va anar per primera vegada a la cerimònia, on se li va fer entrega del foulard característic de l'entitat. L'any 2019 es celebrarà el 60è aniversari del CAU i des de l'entitat asseguren que aquest curs es començarà a treballar per fer-ne una gran festa.
I a la informació esportiva, el club de futbol Calella, després de la victòria de la setmana passada contra el Cabrils, jugarà al camp del Singuerlín. Els colomencs porten 3 victòries seguides i són quarts en 12 punts. Els nostres són desens amb 9. Aquest maig es jugarà diumenge a les 12 del migdia a Santa Coloma de Gramenet.
El club bàsquet Calella Fundació Miquel Valls es vol recuperar de la derrota de la setmana passada a la pista del Pineda. Els de Paco García tenen una bona oportunitat de fer-ho en el partit que els enfrontarà el Ripoll, penúltim classificat amb cap partit guanyat. Aquest partit es podrà seguir en directe per Ràdio Calella Televisió a partir de 6:45. Pel que fa a les noies, jugaran a la pista del Vilablareix dissabte a les 4. Després de guanyar la setmana passada contra el Vilassar de Dalt, volen seguir sumant més victòries. En tenis taula, les noies del Surís Calella jugaran a casa dissabte a les 5 contra el Priego. Les calellenques es volen recuperar de la derrota per 4-1 de la setmana anterior contra el totpoderós Cartagena. Els nois del Termotur jugaran contra l'Olot a Calella dissabte a les 4:30.
I en voler, l'escola Pia Calella jugarà contra el CB Mataró. Una nova victòria de les calellenques les confirmaria a la zona alta de la classificació. I la incògnita que sempre teniu en aquest moment, quin temps farà, sobretot ara que ve el cap de setmana? Li preguntem al Joaquim Serra. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada que ve marcada novament pel temps tranquil, més o menys com ahir. Podran aparèixer alguns núvols baixos, però en conjunt l'ambient serà assolellat a tota la comarca. Pel que fa als vents, bufaran fluixos del sector sud-sud-oest encara aquest migdia i tarda, i per tant la situació marítima, com que els vents seran poc destacables, també estarà força tranquil·la, amb domini de la mar arrissada, marees de marejol, poc importants al llarg d'aquesta tarda. Les temperatures per la seva banda aquesta passada nit s'han mantingut molt suaus, valors entre els 14 i els 19 graus de mínima, mentre que les màximes també esperem que es mantinguin molt semblants a les d'ahir, per tant, quedaran situades entre els 24 i els 26 graus a les hores centrals del dia.
Segur que voleu mantenir-vos informats, ja ho sabeu, a radiocalella.cat i també al Twitter i al Facebook. Nosaltres ho deixem aquí, de moment, al control tècnic al Víctor Riera, amb el nostre company també Aleix Duran, Andrea Medina i Mercè Roura. Un plaer mantenir-vos informats. Moltíssimes gràcies per ser-hi.